El matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails.
Invitació rebuda, com diu la cançó que ens la porta cada vegada el Josep Alavedra. Benvingut, Josep.
Què tal, Pau? Com estem?
Doncs bé, amb ganes de que descriguis una mica
sí,
amb qui estem avui.
Que és una persona també, com sempre, molt especial, una persona que, això que deies de l'al·lèrgia, que no ens farà cap mena d'al·lèrgia, tot el contrari, una persona, això, amb arrels, com bé tu deies. I mira, la nostra convidada d'avui treballa amb persones que viuen o han viscut al carrer. I una miqueta l'objectiu és això, és dignificar la seva vida, no? Però, a més, és una tasca que conjumina doncs, amb la dansa, el teatre, ella és coreògrafa, guionista, entre altres coses, i d'aquesta manera podríem dir que fusiona l'art i els valors de la cultura doncs, amb la transmissió social, no? Amb aquesta tasca doncs, que ella fa, doncs, això, Arrels Fundació.
Bé recomanada, i llavors escoltarem...
Aviam, recordem.
Qui ens la va recomanar, que va ser la Sílvia Morilla.
Doncs mira, una persona que he compartit també amb ella l'alegria de viure i ens ho hem passat molt bé, és una sabadellenca que es diu Laia Vila, que és la directora de l'associació Petit Món. Amb ella vam fer l'espectacle Do-Re-Mi, en el qual jo hi participo sempre en tota la part d'escenografia, perquè una de les meves passions és l'escenografia i també ho faig. Aleshores, doncs, ella també fa dansa contemporània, l'he portada a l'escola per aquest treball de dansa contemporània, i és una persona que jo crec que també no sap dir que no, és un nervi, i també és alegria i encantadora, bueno.
Laia Vila, benvinguda a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies, bon dia.
Un neguit, això? O no, sí, això que deia la Sílvia, un neguit, un cul d'angúnies...
Sí, jo sempre dic que sóc la meva pitjor enemiga.
Sí.
Arrenquem, Josep?
Arrenquem, pel començament.
Endavant.
Sí.
Endavant.
A on neixes? On neixes?
Neixo a Sabadell.
Sabadell?
Sabadellenca. Sí? Sí, el 79.
Mira. A casa, a l'hospital... No, a casa ja no es naixia.
No, a l'hospital. Sí, soc de l'Aliança.
Home, molt bé. Molt bé.
Sí.
Germans, germanes...
Tinc un germà més gran, de 5 anys més gran que jo, i mare...
Molt bé, no?
Sí.
Molt bé.
Bueno, i família, clar, tinc la meva família.
Clar,
mare i de dos nenes fantàstiques.
Fantàstic. I res, i comences això, recordem una miqueta doncs, els teus, això, quan eres petita, això, si jugaves al carrer, o ja... Aquestes, els 70s ja no s'hi jugava tant, al carrer,
ja sembla. Ja començava a fer por.
No, sí.
Jugàvem a carrer, no?, i a les caniques, i...
Les bales!
I jo era de jugar a futbol, eh? Jo sempre estava amb els nens jugant.
Ah, sí?
Sí, o a gomes, o a futbol, o a pitxi. Sí.
Oh,
m'encantava. Sí.
I que estaves? A quin sector estaves de Sabadell, més o menys, al centre?
Jo estava a l'Escola Catalunya, que curiosament els meus pares van portar l'escola concertada al meu germà i a mi ja em van portar a l'escola pública com reivindicant una escola de, ja més progre, no? Que en aquella època doncs bueno, tenia una altra filosofia. I bueno, crec que van encertar.
Van encertar, no?
Sí.
A més, allà a l'Escola Catalunya és la que està allà al Parc Catalunya,
sí,
no?
Sí, exactament.
O sigui que tenies...
A darrere Cal Japó, no?
Exacte. Sí, un espai molt gran, molta llibertat, molta roda. Jugàvem amb les rodes, en recordeu de les rodes que s'omplien de sorra? Us sona?
Els pneumàtics aquells que quan ja estaven desgastats te'ls deixaven, no?
Sí, era fantàstic. Oh, tornaria allà, ja hi tornaria.
I records de l'escola, això, a part d'això de les rodes de sorra, dels professors, dels mestres...
Bueno, recordo coses molt bones. La veritat és que tinc una molt bona experiència a escola. A vegades he quedat amb companys i no han tingut la mateixa experiència que jo, no?
Ah.
Però... Sí,
això és curiós, eh? Cadascú mira el món, això, allò que es diu,
sí.
Que cadascú mira segons el vidre, no? El vidre o l'ullera que es mira...
Sí, jo crec que vaig ser una nena estimada pels meus companys i pels mestres també, però sempre tinc un ai, no? Quan ja vas sent gran i vas dient, aquesta cosa d'on em ve? I a l'escola tenia una professora que em ridiculitzava quan llegia en públic.
En sèrio?
Després vaig entrar molt tard en el món del teatre per culpa d'això, sí. I clar, dic, són coses que ara no es podrien fer, no? De fer-te passar nervis, plorar, que tothom se'n rigués... Clar, dic, per tant, és quan dic, uau, sóc antiga, sí, sí.
Fer-hi sang, eh? Quan, quan la cosa no d'allò, sí, sí, en lloc de motivar i tal...
Vinga, m'aixequem una miqueta. Sí.
I vaig fer tota l'escolarització a l'Escola Catalunya? O...
Tota, i després ja vaig... Jo sóc de Bupicou i vaig anar al Ferran Casablanques.
Ah, a l'institut, allà... Sí, sí. Anaves, que anaves, sí, sí, allà amb...
Allà ja no, ja no em va anar tot tan bé, eh? Ja, ja vaig tenir que esforçar-me moltíssim. Però bueno, vaig fer molts amics i molt bé, sí, sí, sí.
I és una primera entrada, no?, el pas aquest de l'escola a l'institut, sí, ja és un primer pam,
és un,
no?,
pam, primer... és un pam important.
I sí, què vas fer, coses de lletres o coses...
Mixes. Mixes. Sí, 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 sí. Aquella època es portava mixes i les ciències intentant-les aprovar com podia. Sí.
I això que deies del teatre, doncs, que ja, ja de petita ja tenies, tenies, ho portaves,
jo,
això?
Jo sí, jo des que he sigut petita tothom em deia que era molt cansina, on anàvem de vacances a tot arreu, doncs, doncs muntava espectacles amb els meus companys, shows, i jo vaig començar molt petitona a fer rítmica. Vaig fer competició de rítmica i em passava el dia al gimnàs, de dilluns a dissabte.
Aviam, rítmica, ritme, què és? Explica'ns.
Gimnàstica rítmica.
Gimnàstica rítmica.
A l'aro, les masses, la cinta,
ah, les acrobàcies... Ah, és allò que surten també amb la cinta aquella,
exacte,
no?
Exacte, amb conjunt, individual...
Clar, que allò té com la part tot gimnàstica, però que la gràcia també és que al final impliques un element o fas unes figures, no?
Exacte.
On hi ha, sí, una part, no sé si dir-li coreogràfica, no?
Sí, 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 tot un element coreogràfic i la dificultat així, una mica de circ, no? Sí, sí, sí.
Va, doncs ara que parlem, sí, de camins que són bonics, escolta aquesta cançó. Without a reason why love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say. Life is beautiful that way. Tears. La cançó, la cantant, la pel·lícula, què és el, aviam, que transporta i a on, aviam.
Doncs tot. El Josep em va demanar músiques i les vaig dir, les vaig escollir sense pensar molt, però ara l'escoltava i dic, uau, clar, he escollit aquesta. Doncs la cantant, m'encanta aquesta cantant israeliana, o sigui, la meva filla, la meva primera filla es diu Noa, per ella.
Ep.
Sí, sí. Què més?
Què et recorda?
La, la pel·lícula, o sigui, que és aquesta manera que té l'actor principal de fer d'una vida terrible un món fantàstic pel seu fill, no? Tota l'enginyeria que té i aquesta creativitat, és amb el que jo sempre intento com conviure, no? Perquè en la vida ens trobem en moments molt, molt complicats i sempre intento que fer-me el més amable a mi i al meu entorn. I és el que també m'han ensenyat a casa, no? Que tot i que han passat moments complicats a casa meva, jo doncs no n'he estat el cas i després en els anys n'ets conscient de l'esforç i de tot el que hem viscut i dius, ostres, gràcies, no? Gràcies per fer que la meva vida fos una mica una pel·lícula perquè jo així ara tingui aquesta alegria, no? I sí, jo crec que és una música que em transporta l'agraïment, totalment.
Fantàstica, Pau.
Déu-n'hi-do, eh? Roberto Benigni, sobretot, si no l'heu vista, aquesta és d'aquella que s'ha de mirar sí o sí, eh? La vida bella, la vida és bella.
S'ha d'apuntar, eh? S'ha d'apuntar.
Totalment.
Teatre, ja portes això, la gimnàstica rítmica, tot això, acabes l'institut i cap, dius, ja tenies més o menys cap a on tirar, o és allò que lo normal és no saber què fer, eh?
Correcte.
No,
això és el
sabia.
Que representa?
No, no, jo era d'aquelles nenes que et preguntaves què vols de petitona i jo vull ser cantant, jo vull ser actriu, jo vull ser, no? Aquelles nenes, la típica nena petita que vols ser, sí, era aquesta. I el meu pare em deia... És l'època de Fama, de la sèrie de Fama.
Sí.
Recordeu? Clar, això va influenciar molt.
Molt.
Aquesta era de la que se n'enfotia de tu quan llegies, no? Aquí aprendreu a patir.
A sofrir, a patir, aquí, tots.
Exacte. Doncs, i el meu pare em deia, si tu de gran segueixes tenint aquesta il·lusió, ostres, gràcies.
Mira, Rocío.
Gràcies. Adéu a estar tothom. Pujat al sofà de casa.
No, és potent, potent, eh?
És potent.
I doncs, què et deia el teu pare?
El meu pare em deia que tu endavant, estudia, i si de gran segueixes pensant que vols, doncs si cal, jo et pago anar a Nova York. Aquesta escola sí existeix, no? I, bueno...
Però déu-n'hi-do, eh? Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Sí, amb aquesta empenta, no?, de poder tenir la llibertat d'escollir, doncs he anat fent. I
no vas fer dansa, no vas...
Vaig entrar a l'Institut del Teatre.
Ah,
sí,
molt bé.
Sí. Vaig estar estudiant el grau mig d'Institut
del Teatre. O sigui, ell el que et deia era estudia el que tu vulguis, però esforça-t'hi. O sigui, que jo vegi que...
Bueno, jo he sigut una bona nena, jo sempre m'he esforçat.
No calia dir-ho tu.
De gran... Sí, exacte. De gran potser he sigut una mica més... Però en aquella època no, era més motivacional, no? I com dient, jo crec que m'ho deia com de, escolta'm, a la vida, si un vol, pot fer camí, no? I si cal, doncs jo t'ajudaré. Sí, crec que era més d'aquí. I res, quan vaig ser gran, bueno, és que abans d'això, clar, institut, jo volia ser psicòloga. Ja quan vaig anar com veient, volia ser psicòloga, i les meves notes no eren molt bones, i no vaig entrar. I en aquell moment d'escollir, sí que va ser un moment transcendental, perquè vaig fer les proves d'Institut del Teatre, sí. Vaig entrar-hi, que no pensava pas entrar-hi, va ser com, uau, una
era
setmana.
Era com molt difícil, no?
Era molt complicat. Sí, a més, en aquella època, crec que una miqueta més cara, perquè la directora era la Barbara Skoprovich. Mira, et dic que no me'n recordo noms, m'he recordat d'aquí. M'ha quedat allà, la Barbara Skoprovich. Una russa que era la directora en aquell moment del Departament de Dansa, i clar, tot el que era dansa alternativa o contemporània, o sigui, ens mirava amb l'ull dolent.
Vaja, que era allò de feina,
sí,
era allò
sí.
De...
I clar, jo no complia els cànons, però vaig entrar. Bien. I allà em va fer patir. És entrat, però sí. I res. I vaig entrar a l'institut, i en aquell moment no vaig entrar a psicologia, i a la repesca al setembre, doncs em va arribar una carta, en aquell moment en carta, que podia entrar a sociologia. I jo vaig dir, però què és això de la sociologia? O sigui...
No? Sí, quan I acabes no saps bé el que són les coses, és cert.
I recordo que, com que era l'estiu, estàvem a la platja, allà a la terrassa, i jo amb el meu pare plorant, dient, és que no, ni vaig a la uni, jo que representa que ho he fet tot bé al llarg de la meva vida, ara tot és un desastre, o sigui, un anar... I em diu, escolta, prova això, no? Prova-ho. Psicologia del món. Ai, és més. Sempre veia aquest cantó, no? Com a la pel·lícula.
Vist,
tot era més.
Vist,
i clar, m'ho va vendre així, i vaig dir, pues, bueno, pues, serà brutal això.
M'apunto.
Pues, m'apunto. I sí, vaig començar a fer, amb 18 anys, vaig entrar a l'Institut del Teatre, feia diurn a l'Institut del Teatre i nocturn a la tarda a estudiar sociologia, donava classes algunes tardes, treballava els caps de setmana en una discoteca. Bueno, sí, jo era tot, era tot, sí.
Amb disco també, aquí a Sabadell?
Sí, aquesta part també l'he tingut.
Ah,
sí,
home, aquesta és interessant, eh? Aquesta,
sí.
Algunes que es pugui dir o...?
Pues m'he treballat al Nyap Buf durant molts anys... I algunes de Ripollet, també. A Palladium, en algun moment, crec. En alguna més, en algun bar, també, que no recordo. Sí, al Sub. Sí, treballant.
Vivies una mica totes les franges del dia, no?
Jo les vivia totes. Sí. I ara, a les nenes que porto un teatre de dansa o a les meves filles, els diria, no cal. No cal. Pots viure-ho tot, però espaiadament.
I sociologia ho vas fer-ho a on?
A Barcelona.
A Barcelona.
Sociologia vaig fer-ho a Barcelona.
Que va al nocturn.
Al nocturn. I bé...
Sí, va anar agradant i tot.
Em va anar agradant. Em va agradar fer-ho. Em va omplir. Però em vaig quedar amb aquesta part de dir... La part del llibre, no? El llibre, el text. Però sí, jo soc d'acció. Sí, soc de viure 24 hores al dia. I vaig intentant anar cercant a poc què era el que volia fer. Jo volia atenció amb les persones. I vaig anar a conèixer centres de menors, volia treballar amb nanos, i què era ser treballador social, educador social, no ho tenia molt clar. I al final, bueno, a través de la meva parella, perquè no la coneixia en aquell moment, vaig conèixer la meva parella investigant què volia ser jo en el futur, i vaig fer treball social. A la Rovira i Virgili, a Tarragona.
A Tarragona,
vinga,
sí.
Anaves tirant avall, eh?
Sí,
anaves, no paraves, cap aquí, cap allà, amunt, avall.
I vaig, bueno, com que em van convalidar bastantes assignatures, vaig tirar un treball social, vull dir que ara tinc bastantes coses. No sé per què les tinc, però tinc moltes coses.
Ah, i aquí és on enllacem amb el que tu ara t'has dedicat a tot aquest del tercer sector, ho diem bé, tercer sector, totes aquestes persones.
Sector social.
Descobreixes això, doncs ben aviat, no? Ben aviat, d'alguna manera.
Sí.
Perquè acabes això fent sociologia, no? I...
Acabo fent sociologia i entenent que vull aprendre amb la connexió amb les persones. Crec que jo sóc més bona en el directe. Però que sí que és veritat que a la feina també fem molts estudis i sortim al carrer a entrevistar, a fer censos, i he pogut participar molt i col·laborar i ajudar a crear i a estripar el que necessitem saber de les persones, entreure què necessitem extreure dels estudis. Vull dir que m'ha anat bé aquesta connexió del dia a dia amb després passar-ho a documentar el coneixement, que és important també, no?, tenir coneixement per fer millor les coses. I dic que tot al final, no?
Tot té un...
Tot té.
Va fluint, no?
Sí.
Perquè quan parlem de persones que viuen al carrer, de qui estem parlant? No?
De qui estem parlant? Per què una persona arriba al carrer? Aquesta
per
és
exemple.
La pregunta?
Per exemple.
Aquesta pregunta és molt ràpida de respondre. No hi ha una sola causa que una persona arriba al carrer. A vegades una persona no et sap ni dir per què ha arribat al carrer. A vegades hi ha persones que sí. Una persona arriba al carrer perquè hi ha molts fils, no? A mi m'agrada com fins i tot tinc un espectacle que parla d'això, que hi ha molts fils entrellaçats, no?, en la vida d'una persona, que són fils que és com una xarxa o una telaranya que et sostén. Tu un dia et pots posar malalt. Bueno, pues, si tinc família, doncs aniré pues, seguint. Un dia em puc quedar sense feina. Bueno, pues, si tinc xarxa, potser m'ajudaran a trobar-la. Puc tenir una separació, però bueno, si tinc uns fills que em sostenen, uns germans, uns amics... Però què passa quan de cop es comença com a trencar cada un dels fils? Doncs si es comencen a trencar quasi tots o tots...
I passa.
Correcte. I passa moltíssim. I passa moltíssim. Per tant, jo crec que són moltes causes que porten que una persona arribi al carrer. I en això estem també descobrint
el
per què,
no?
I com es pot fer prevenció i fent incidència, no?, en la prevenció, perquè també podríem, en alguns casos, aconseguir que les persones no arribessin al carrer, sobretot quan hi ha un factor econòmic, no? A mi el que dius, quan hi ha factors personals... De la vida de la persona, potser no sempre podem fer prevenció o no des de fora, però l'administració pública, les polítiques, la llei, en sèrio, que per temes econòmics la gent acaba al carrer, això sí que hem de lluitar-hi, no?
I aquí és on entres en contacte ja de Arrels Fundació?
No.
Això és més
no.
Posterior.
Jo, a meves primeres feines, doncs vaig estar en una residència d'avis fent les pràctiques, vaig després treballar com a treballador social de l'Avant, aquí a Sabadell,
sí.
A Castellà i a Sant Cugat, que tenien seu, amb tot el tema de danys cerebrals i deteriorament cognitiu. Ja em vaig endur un aprenentatge molt, molt, molt gran i molt gratificant, sobretot amb les persones que tenia, i gràcies a això he pogut, jo crec que puc fer-ho bastant bé la meva feina, perquè moltes persones que actualment atenc o que han passat per la meva vida en aquesta vida de Arrels Fundació, he anat descobrint, he fet com prediagnòstics, no?, orientacions diagnòstiques en els meus equips, a dir, alerta, que això que li passa no és perquè sí, no? Alerta que hi ha alguna cosa aquí que no aflora, que té a veure amb el cervell, i això m'ha ajudat, no?, poder com avançar-me en orientacions que han avançat en fer-ho millor cap a la persona.
Perquè tu fas la coordinació del Departament de Persones Vulnerables.
Jo sóc la cap d'un departament de les persones més vulnerables que tenem des d'Arrels, i aquest departament, perquè hi ha moltes Arrels, hi ha l'equip de carrer, hi ha l'equip de pisos més, de model housing first, que es diu, bueno, pisos individuals, tallo ocupacional, comunicació, bueno, hi ha molts departaments. I el meu seria el de les persones més vulnerables, on intentem que siguin allotjades en un espai molt digne, no? Era aquest espai va néixer el 2007, quan jo entro amb la necessitat de reivindicar prou els albergs, que són impersonals, que et fan viure i compartir amb moltes persones que ja venen amb les seves motxilles i t'exigeixen que siguis ben educat, que no beguis, que et portis bé, que tinguis normes. Prou ja dir que la gent està al carrer perquè vol, no, la gent està al carrer i no accepta potser un recurs perquè li estàs dient com ha de viure la seva vida en un moment que ell no sap ni com la pot viure. Llavors vam obrir aquest recurs per dignificar i reivindicar, no, espais dignes per persones que també s'ho mereixen, tot i les seves dificultats, i després ho hem ampliat en pisos supervisats i assistits per també si poden tenir el seu espai d'intimitat, pisos, residències, visites als hospitals, sí.
Estàs parlant de la llar Pere Bernés.
Del recurs llar, no? El recurs llar que hi ha, després hi ha la part residencial, que és la llar Pere Bernés.
Qui era això que sempre... Qui era?
El senyor Pere Bernés.
Qui era Pere Bernés? Per què aquest nom?
El Pere Bernés. Sí. El Pere Bernés a mi em va venir donat, eh? Jo era una nena quan vaig entrar a Reels, tenia 24 anys, crec. I el senyor Bernés, que jo ja no el vaig conèixer, ja estava mort, era el senyor que sempre... Un senyor de carrer que sempre deia: necessitem un refugi on no ens posin condicions i on una persona que per fi et diu sí, necessito un sostre, el tingui i sigui ràpid, no hagi d'entrar en una llista d'espera, esperar condicions. I li vam, quan vam poder construir aquest edifici, li vam voler donar el seu nom perquè en el seu moment, no, ara us recordàvem abans, quan el senyor Pere Bernés va tenir el refugi, va entrar, al cap de 3 dies va morir. No, que a vegades passa.
Tres.
A vegades passa quan ja per fi algú pot estar tranquil i protegit, pues es deixa anar, no? A vegades sí.
Segons sí. Això era un pagès del Maresme, no? Era un pagès, sí, del Maresme que se li van anar trencant tots aquests fils que tu...
Correcte.
Que tu deies, no?
Correcte. Sí.
Funda la llar Pere Bernés, que
llar Pere Bernés, que està a Poble Sec i arrels està a Barcelona, la seu està al Raval. Arrels Fundació.
I llavors tu fas això, coordines totes aquestes persones, això, sense que viuen, sí, al carrer i diguéssim, són moltes?
Estem parlant a Barcelona, eh? Després ara s'estan fent recomptes des del 2008, es fan recomptes a Barcelona, i des de fa uns anys fem recomptes i cens, que són com volem saber qui hi ha al carrer. I no només s'ha fet a Barcelona, ara ja ajudem a altres poblacions a fer-ho. Jo diria que aquí a Sabadell també fa uns anys es van animar a fer un recompte,
sí,
no sé si un cens. Ara començo a estar en connexió amb ells, no? Que fa 4 anys que aquí a Sabadell hi ha un departament ja de persones sense sostre i entitats que hi treballen des de fa, sí, moltíssim temps. I bueno, hi ha altres ciutats que també. A Barcelona, per el que jo conec més, hi ha més de 3.000 persones amb situació sense sostre, perquè nosaltres no considerem que a vegades hi ha infrahabitatges, no? Tu pots estar vivint en un cotxe o en un local o fluctues entre un alberg, carrer, pensió, a casa d'un amic, tornes, no? Tot això també és un estat de sense llarisme, no? De sense llar, de sense protecció, no? Sense sostre. I al carrer, ara, a l'últim recompte, més de 1.300 persones. Això vol dir que n'hi ha moltes més. I ja es comencen a veure nens, no? Vull dir, cosa molt preocupant. Ja fa uns anys que veiem nens, joves nouvinguts.
I a més deies que algunes d'aquestes situacions que has observat, que has pogut veure de primera vegada, també les incorpores en la teva vessant creativa.
Exacte.
Correcte. O sigui, jo em va oferir un moment de la meva vida, no?, d'aquestes de crisi existencial, que clar, si jo, aquella nena petita que volia ballar, volia ser actriu, estava a l'Institut del Teatre, feia treball social, jo estava a l'Institut del Teatre amb el neguit de dir no sé si m'interessa només estar pendent del moviment, no? M'apassiona el moviment, però era una època que jo mirava els meus companys d'institut i veia una endogàmia una mica estranya, no? I plorar pel teu peu, per si estàs bé, no? I jo aquesta vessant m'incomodava una mica. Jo estava en el món de la sociologia i deia, però ens hem d'enterar què passa al món, no pots estar només pendent de si has col·locat bé la cadera o no, que és important per la teva professió, però no només pot ser aquest objectiu o aquest interès, no? I això em va anar com distanciant. Jo no estava col·locada al mateix punt que els meus companys. I quan vaig acabar ja tot aquest moment dins del teatre, vaig seguir-me formant, vaig entrar a una escola de Salzburg, però en aquell moment un amic meu va tenir un accident, va estar 6 mesos en coma, vaig tenir un trencament també amb la meva parella, i va ser un moment de dir, me'n vaig a Salzburg, i el meu pare, sí, home, sí.
Jo, vinga, l'empantada.
Vinga. I en aquell moment vaig dir, no, estic molt trista, ara a Salzburg neva sempre, fa fred. No sé què hauria sigut de mi, no? Si estaria ballant per Europa ara, segurament, i sabria molt anglès, que no en sé. Però em vaig, o sigui, va ser el primer moment a la meva vida que vaig fer, no m'atreveixo, o sigui, necessito zona de confort, i em vaig quedar aquí a casona. I ja quan vaig anar avançant, i quan vaig sortir a l'institut, tenia molt neguit per ballar, però per fer coses que m'interessessin, i vaig crear Petit Món. Vaig crear Petit Món amb una companya que està a l'institut, que és de Sabadell també, l'Àfrica Manils, i amb altres companys.
Associació Petit Món.
Sí, el Lluís Oliva, el Carles Borrell, altres artistes en aquell moment d'aquí de Sabadell, i vam fer el Petit Príncep, no?, que em va arribar a les mans el Petit Príncep, i per mi era com una joia i volia com explicar-lo, i el vam explicar amb música en directe, va ser la nostra primera peça professional, i aquí doncs, es va anar fent gran, i aquest nom el vam utilitzar per fer doncs, allò que ens venia de gust, i vaig estar ballant amb companyies, vaig estar ballant amb Petit Món, vaig anar fent fins que hi va haver un moment que, si mai parleu amb ballarines, és un turment estar fent càstings i càstings. Ets com un futbolista que estàs entrenant cada dia sense saber si tindràs partit durant 4 hores al dia, 2 classes, i després presentant-te tot arreu, no? I estàs tot el dia com a la venta, no? A la façana. Ara faig un espectacle sobre un càsting que us explicaré. I em va costar decidir de dir prou que els altres decideixin si jo valc o no, no? Vaig entendre que fins i tot hi havia rivalitat en els amics, perquè t'enteraves d'un càsting i li dic a la meva amiga no, que potser l'agafen ella, a mi no. I amb això vaig començar a dir no. Si no és per mi, és que no era per mi, vingui o no la meva companya, no? Dic, i ojalà que els altres ho entenguin, que la vida, si no t'escolleixen, és que no era per tu, però no és perquè hi hagi un altre, no? Perquè aquesta competitivitat mal entesa també he defugit molt, i sóc molt crítica dels càstings, molt. Fins i tot no faig res a Sabadell perquè tots són càstings. I hi ha moltes maneres d'escollir i potenciar la gent, no? I jo crec que aquest és el camí que intento com explicar. I vaig dir prou, dic no pot ser que les nostres emocions, els nostres sentiments estiguin a les mans de persones externes que no ens coneixen, i vull ser una mica, vull decidir jo la meva vida. I vaig seguir en Petit Món. Quan vaig decidir que no volia dedicar-me més a l'àmbit professional, jo crec que vaig ballar més que mai, vaig coreografiar més que mai, i les coses van anar sortint. I va haver un moment que vaig dir, la dansa té sentit si puc explicar, reivindicar, sensibilitzar, fer conèixer altres espais on la gent no connecta, no? I altres realitats. Des dels 20 i pocs anys, quasi tot el que faig, a no ser que em vingui com molt des de fora, és això, explicar altres realitats, sensibilitzar, recaudar diners per ONGs, tot el que faig és això.
O sigui que d'alguna manera està involucrant, no?, el treball social també amb...
Totalment.
I és aquesta conjuminació que parlàvem, no?, de la...
Segurament si no tingués aquesta tasca de carrer, no?, de palpar històries, no podria explicar-les, no?
Doncs mira, d'aquesta manera de fer, hem rebut un missatge per tu.
Ah, sí?
La Laia és una persona brutal. Jo la vaig conèixer en un moment de la meva vida complicat, perquè havia estat criant 2 filles, un marit. Venia d'això, d'estar molt tancada, i portava moltes pors i moltes inseguretats a sobre. Però la dansa sempre m'havia agradat i m'encanta. I quan la meva segona filla va ser una miqueta més gran, vaig decidir que ja era hora d'una miqueta estar per mi, i vaig apuntar-me a les classes de dansa que ella tenia per les suposades supermamis, pensant que seria una cosa d'estar per casa molt casolana, que no caldria exposar-se en públic, i clar, tot el contrari. Jo tenia molta inseguretat, tenia pànic escènic directament, i ella doncs em va fer de missatgera, d'això que diuen, no?, que de tant en tant trobes persones a la vida que et porten un missatge molt clar, i ella ha tret el millor de mi i m'ha transformat, i jo m'he deixat transformar per ella, i m'he deixat endur per la seva bogeria, que ara també és la meva, del teatre i la dansa, i ara doncs surto a ballar, surto a fer teatre, i no tinc cap problema per exposar-me, m'encanta, gaudeixo de tot plegat. Vol dir que Laia, si tinc l'oportunitat ara, que penso que sí, t'agraeixo infinit. I res, ens vam fer amigues, hem compartit en, crec, no sé si són 8 anys, la bogeria de la vida, hem viatjat juntes a Senegal, no sé, si ella, bueno, ho vol explicar, tenim una anècdota molt divertida remant cap a les Illes Medes, amb unes onades bestials, però nosaltres parlant de la vida sense por a res, bueno, és brutal, i jo sempre li dic per moltes remades més, i res, que gràcies per tot, i aquí estic. Vinga, un petó.
Laia, qui és?
La Noe.
I qui és la Noe?
La Noe. Ha trucat ara el missatge?
Això són coses de la ràdio.
Producció, de la ràdio,
producció,
no?
Producció.
Exacte.
Ens has d'explicar això del remar.
Això del remar és que anàvem amb les altres dues companyes, i al tornar de les illes, vam deixar de remar.
Les Medes.
Sí, vam deixar de remar. I anàvem parlant de la vida, no sé què, i les nostres bogeries i somnis, i de cop elles ja havien arribat, bueno, ja feia estona, i dic, ai, però sí que remen ràpid, no? Remen ràpid. I de cop veiem una onada molt gran, però molt gran, i me la miro i dic, home, Noé, potser que ens comencem a preocupar, no?
Ja pot ser perillós.
I amb actitud així, amb aquesta patxoca, vam dir, pues, potser que sí, vam agafar i ens vam ficar a remar dient, això no ens en sortim perquè van venir més onades i més onades. I, bueno, van venir com uns vigilants a la platja a rescatar-nos. I nosaltres, bé, el nostre somni s'ha complert. Quan van arribar van caure i, bueno, no vam arribar soles. Però sí, aquestes, ens vam quedar amb la sensació aquesta de que amb la inconsciència del deixar-te somiar, et trobes amb un merder de dir, bueno, potser que agafem una mica de consciència. De tant en quant diem, potser que agafem una mica de consciència, no? Que ens comencem a ocupar o preocupar.
I el mar és imprevisible.
Totalment. Imprevisible, eh? Sí, i és una mica la nostra metàfora des de llavors en la vida.
I això del viatge al Senegal?
Exacte, Senegal.
Ai,
això, viatgera, sí. També t'agrada viatjar.
M'agrada molt viatjar, però tinc molt pànic a l'avió, i de jove he viatjat molt, però agafar tantes hores d'avió feia pànic. Àfrica era per mi un dels somnis, i ara fa dos Nadals ens vam atrevir. I vam...
I què tal, bueno, Àfrica?
Àfrica, sí.
Sí, Àfrica.
No. Ah, vam anar a Senegal, a Casamans. Sí, a Casamans. I res, vam fer una ruta amb unes amigues i vam tenir sort de tenir un guia superconnectat amb les seves arrels, amb voler-nos ensenyar bé la seva cultura. I bé...
No hi van haver onades? No.
Hi van haver-hi una... Bueno, sí, va ser un viatge que es pensava que no sortia... Bueno, va passar de tot. Jo anava...
Sempre lius, eh? Sempre.
Jo anava amb una superlesió al peu, plorant. El dia abans me'l vaig acabar de rebentar amb una fissura. Anava amb un pal, amb una cadira plegable, amb una magneto, amb un gel... Però vaig anar-hi, sí.
Vas anar allà resistint,
Vaig anar-hi, i vaig acabar fent tallers de dansa als nens, i deia, sí, el peu. Dic, no és igual, el peu, és igual.
O sigui, tu amb la dansa cap al Senegal,
cap al Senegal,
cap allà,
sí, sí.
Fantàstic, no?
Sí, s'ha de viatjar.
Vinga, va, escoltem també un altre dels temes que et va fer triar el Josep, que és aquest de Seguridad Social.
Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y
xiquilla, aviam.
A veure, a veure.
Xiquilla, jo crec que és la cançó de tothom, no?
Sense paraules, sense paraules.
Sí o no?
Sí,
la cançó de tothom.
Sí,
sí, sí. Sí o no? Sí, no?
Transporta bona, bona.
Em transporta la festa. Jo aquí on em veieu m'encanta la festa. O sigui, jo sóc la primera que arribo. Bueno, primera no, que sóc tardona. L'última que acabo.
Això està...
L'última que acabo, sí. I em transporta, doncs, és això, la festa, a riure, a passar-m'ho bé. M'encanta, m'encanta passar-m'ho bé. M'agrada molt ballar. Imagineu-vos. Clar. Quan per alguns a la festa, doncs, potser són altres interessos, per mi la festa era ballar. Lliure, o sigui, com si havia de muntar performance, sí. I la gent deia, però què has begut? Dic, aigua.
Aigua, aigua.
Fins i tot quan era cambrera, em venien, cambrera, quan em tocava el torn de tarda, em venien els nanos i em demanaven xupitos si posava sense alcohol. No, amb alcohol. I jo ja començava a parlar-los que l'alcohol és dolent i pensava, mira, ara treballo amb persones amb alcoholisme. Sí, sí, sí. I hem de ballar, no hem de sortir de festa.
S'ha de
festa
sortir,
sana,
s'ha de sortir,
i trobo sí, faltar sí, sí. Aquesta festa sana i aquesta festa que no hi havia hora a toque de, no? Toque de queda, que acabaves a les 8.
I llavors anar a esmorzar,
no? Anar a esmorzar, home,
els suïts, el cafellet,
cruzant, a l'Urpí, i trobaves amb els que estan estudiant, tot això s'ha perdut, és que això s'ha de tornar.
Això s'ha de tornar. A les 12 hi ha molts llocs tancats,
clar.
Ja no pots anar enlloc.
A les 7, 8 del matí m'esperava la meva mare desperta.
Imagina't.
I jo venia suada d'hores sense parar, perquè no parava, no parava. Però és que encara ho faig, això, eh? No, no arribo a aquesta hora perquè em tanquen abans. I perquè m'he fet gran i em canso. Sí, Laia, t'has fet gran i et canses. Però i m'esperava jo, no, en sèrio, i m'ho preguntava tot jo a la dutxa. Perquè si no em dutxava no podia dormir. I no has anat avui. I has anat a aquest lloc. I el Come Ranas l'has ballat? Em preguntava coses així, eh?
Come Ranas. Come Ranas.
I jo sí, crec que sí, mama, que l'he ballat. I t'has trobat amb aquells amics i els altres? I ha vingut aquesta? I jo vull anar a dormir. Recordo molt aquesta època.
Gairebé vivia el sortir a través teu, no? Ta
sí,
mare?
Sí, 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 sí. No. Ja l'esperava. Dic, mira, m'està esperant per fer-me aquí el tercer grau. Però era entranyable, també.
Clar, clar, clar. No, i això del ballar tota la nit també et dona... que t'expresses, no?, amb el cos, et dona una llibertat increïble, no?, si t'agrada tot això.
Totalment, i ara amb molts tallers que faig, jo crec que el que vull és que la gent balli. O sigui, què vol dir jo no sé ballar? Quanta gent anava jo que... Sobretot els homes, no?, aquesta condició de... Soc un mascle i jo no puc ballar, no? O faig quatre moviments i aquí d'estar en plan guaperes, que tot ho controlo tota l'estona... Hola, què tal? Hola, què tal? Deixeu-vos anar. És que no sé ballar, no, no. Tothom sap ballar. El que has de fer és deixar-te anar. I ens diem que no sabem ballar per la por, què diran els altres, per la mirada.
La
però
mirada.
Tu has de sentir plaer amb el... Si ets arrítmic, ets arrítmic, però saps ballar amb l'arrítmic. Vull dir que és que tot està bé, no? I...
Ballar malament bé, que deia Alberto Romero, no?
Clar, clar.
Exacte, exacte.
I que xulo. I que xulo poder-ho fer.
Bueno, és que també sí. Va haver una època que també a les discoteques, més que anar a ballar, anava a lligar.
Clar, clar.
Clar, llavors no era tant la cosa de... com els balls de saló o les discoteques.
Però
això
ja haguéssiu no... lligat molt, eh? Sí que haguéssiu ballat més. Jo no sé si heu ballat
sí,
molt.
Sí, home, el truc està
home,
mal.
Home, clar. Si heu ballat molt.
Ballant.
Clar.
Me n'entero ara, saps?
Tu ballant, ja està, ja estàs al costat de la noia, i hi, hi, ha, ha, i ja està. I una volta per aquí, una volta per allà, i entres en conversa.
Nosaltres esperàvem el Bailar Pegaos, no?
Sí.
Ostres. L'Agarrao, no?, que es deia, esperàvem...
Ja, ja.
Les músiques lentes, no?
No, no, però sí que és veritat, no?, que hi havia
és
aquest
veritat,
punt,
sí,
com
sí.
De dir, a veure si ara em desencaixo, saps?, i perdo com aquesta compostura que sembla que és el que em projecta, no?
Clar,
deixar-se anar, no?
Ens hem de deixar anar, ens hem de deixar anar, sí. Sí, sí.
I això a través de l'expressió corporal, de la dansa, el teatre també ajuda,
no? I això
no?
Funciona, i funciona molt per l'estat anímic, per veure't d'una altra manera i per treure tensions, funciona per tot. I per com et relaciones. Jo crec que sí, que la gent que hem tingut l'oportunitat de no tenir tantes prejudicis amb nosaltres mateixos i poder-nos relacionar a través del cos... ens ha afavorit a vegades a veure més enllà de la paraula o del text, no? Poder veure doncs, un llenguatge no verbal... Jo crec que està
bé. El cos parla, el cos parla el que dius, el
llenguatge
parla, no
verbal. El cos parla i ajuda,
Sí, i també tota la tasca que fas amb els sense llar, també tota aquesta part també és sí. important, no?, per conèixer sí. també tot el...
Total, ara fa no sé, molt abans de la pandèmia, no recordo, estàvem amb un voluntari, perquè Arrels estan composats de voluntaris, de treballadors i de les persones ateses, i vaig voler conformar un grup de teatre que tingués aquesta idiosincràsia, no?, I vaig embaucar una gran amiga meva, la Ivana Minyó, una actriu i ballarina, i li vaig dir, ens dirigeixes, si us plau, i ens va dirigir, vam estar 2 anys actuant, jo estava d'actriu en aquell moment, que feia el Xoni, sí, sí, a L'últim crit, i bueno, estem a estar, crec que si busqueu trobareu cosetes, i d'allà, amb les persones ateses, vam tenir l'oportunitat de... ells de veure's a si mateixos i de presentar-se davant de la societat sense aquesta llosa de jo sóc una persona vulnerable, sense sostre, no? Jo sóc la Imma, jo sóc la gent, jo sóc el Jesús, jo sóc l'Enric. Ens vam relacionar com iguals i, és més, d'allà van sortir actors, l'Enric Molina, que ara bueno, va morir durant la pandèmia, va aconseguir el seu somni, que era fer una pel·lícula, i la va fer. Sí, sense sostre. Després està al Teatre Lliure, 4 dels actors van venir al Teatre Lliure i els van agafar per 4 personatges i han anat fent cosetes, vull dir que sí, que el teatre i la dansa serveix per tots i ara he dirigit jo una obra.
Això, explica'ns això.
Que es titula Càsting, que vam venir a fer aquí a Sabadell, ens vam posar en contacte amb tot el teixit de sensellerisme d'aquí a Sabadell i vam agafar el casal Pere IV i com una miqueta com a portes tancades per professionals o persones ateses també que van venir, voluntaris i gent que ens coneixia va venir a veure l'espectacle i vam presentar Càsting, que ara d'aquí 2 setmanes s'estrena a Barcelona i la vam estrenar a Bilbao amb un festival de Homeless Festival de cinema i teatre que va ser espectacular. Va ser espectacular, som 10, jo ara sóc la guionista.
10 esteu? 10 sou?
Sí. Sí, 10 components. I estem en ello, clar.
Ostres,
estem
fantàstic,
en ello,
no?
I està agradant molt el projecte, ara que ho veuran la nostra gent a Barcelona, a veure si agrada. I és una manera també del teatre, doncs això, en primera persona poden fer arribar doncs, les realitats d'una manera més amable, però fer arribar les realitats i fer-ho arribar en primera persona és espectacular.
I jo et recordo també a la darrera festa del voluntariat que vas com coordinar una mena de ball col·lectiu entre tots els que s'havien implicat, no?
Sí,
al final així
sí.
mogut, per dir-ho.
Correcte, des de fa un parell d'anys que compten amb mi a participació i al voluntariat per moure projectes de comunitaris, no? I realment és de les coses que més m'apassionen, perquè puc connectar amb entitats i amb persones que viuen diferent a mi, segueixo aprenent i puc jugar, em deixen jugar i intentar com extreure allò millor d'ells, no? I potenciar-ho. Jo crec que el que més m'agrada i el que més se'm dona bé és poder tenir grups de persones on no han fet mai dansa ni teatre, que potser tenen certes inseguretats, i treure'n allò millor d'ells, no? I que surti en conjunt una cosa molt bonica, i m'encanta.
Ens haurem d'apuntar, no?
Ens haurem d'apuntar, també. Et va recomanar la Sílvia Morilla i se li havia quedat una cosa al tinter.
La Laia, si hagués de parlar de la Laia, què diria? Com puc definir la Laia? Doncs per mi és una persona vital, és una persona engrescadora, animada, creativa, amb una empenta impressionant, una persona que estima la cultura, que estima les arts, i gràcies a ella doncs, he pogut col·laborar i treballar en petits esdeveniments i en petits projectes on també ha donat peu i camí i amplitud a que les altres persones puguem gaudir de l'art. La Laia és una persona en què s'apassiona perquè la dansa pugui passar a tothom. Ha treballat amb diferents edats, des de criatures petites, gent gran, ho barreja amb el teatre, i aquesta riquesa i aquesta habilitat que té la Laia en barrejar les arts doncs fa que sigui una persona doncs supercreativa, no? I això és un element i és una persona que hem de tenir en consideració Sabadell, i més sent Sabadell capital de la cultura catalana com és aquest any. Una persona que ha donat moltes coses per Sabadell, que ha fet moltes coses per aquesta ciutat, des del dia de la voluntariat, diferents obres de teatre, i aquesta passió i aquesta energia que la Laia posa és admirable. Jo només puc dir que m'agrada molt poder col·laborar sempre amb ella, que quan ens ajuntem al CAP ens barrina molt. Aquesta és una peculiaritat que tenim. I aleshores et dona peu a ser creativa, no? I a crear. Tenir la Laia a prop és fer realitat moltes vegades molts somnis o moltes idees que un té, i per tant és impressionant. Me l'estimo moltíssim, i per això va ser un dels motius als quals doncs havia de pensar en ella quan buscàvem doncs quina persona representa aquesta alegria de viure. La Laia és alegria de viure amb el seu cos, amb la seva dansa, amb els seus moviments. Ella és alegria per viure, i tant que sí.
Doncs mira, Josep, ja li pots fer la pregunta directament.
Ja directament, això. Quan estàs així desanimada, quan estàs down, on trobes l'alegria de viure?
Vale. Doncs ballant. Ballant, sí. En els pitjors moments de la meva vida, que ha sigut perdre el meu pare fa ja 14 anys, crec que només he trobat una mica de consol ballant i coreografiant, sí. Ha sigut la meva forma d'escriure.
Forma d'expressar-se, no? Un record pel teu pare, també, ja que estem aquí. I això, ens recomanes algú per venir a compartir la seva alegria de viure? Sí.
Doncs estava pensant... Jo crec que hi ha moltes persones, no? Moltíssimes. Però... ara que m'heu fet pensar en la meva vida, algú que també crec que he d'agrair el camí, el coneixement i l'oportunitat, i algú que ha confiat en mi i que també ha sigut boig al meu costat, és el doctor Miquel Aguilar. El doctor Miquel Aguilar va creure en mi quan jo era una nena i vaig entrar a l'Avant. Va creure en mi bastant a cegues, jo crec que una mica aquest entusiasme. Recordo que el veia com un gran savi, no? Sabeu com els savis, no? Que arriben, sí, tot el dia, i clar, tenen aquell punt més excèntric, però gràcies a aquestes persones es creen coses fantàstiques, i ell va crear l'associació Avant, i sempre està disponible per la gent. Ell ja està jubilat, però segueix tenint consulta. Gràcies a ell he fet estudis neurològics amb gent del carrer, de forma altruista. Quan tinc qualsevol dificultat amb algun diagnòstic, ell està, i li encanta el teatre, li encanta la música, i està sempre formant a persones.
Laia Vila, gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
El buscarem, gràcies. El buscarem. Molt moltes bé. Gràcies, Laia.
A la propera, Josep.
Fins ara.
Et mous, la música t'abraça mentre et mous, la pell mai no et limita, si se'm sent cada segon el moviment que el cos proposa quan et mous. Les mans ploren i riuen mentre et mous, i els ulls se't debiliten i no miren més com far-se'l.